l'entrevista de Ràdio Ciutat de Valls.
Benvinguts i benvingudes en una nova entrevista que us oferim des de Ràdio Ciutat de Valls. S'acosta Sant Jordi, volem parlar de llibres roses i avui volem parlar d'una novetat des del mes de març, una novetat de publicació castellera amb el títol La colla dels menestrals, de Beginning, de Pagès Editors, que ha escrit la historiador local Joan Climent, que ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Ciutat de Valls. Benvingut.
Hola, bon dia tingueu.
Bé, llibre, La colla dels menestrals, de Beginning, no és el primer llibre que escrius d'història castellera, n'has escrit diferents, però en primer lloc volem saber què pretén explicar el llibre La colla dels menestrals, de Beginning.
Doncs bé, en principi el que pretén és situar la creació, diguem així, dels Xiquets de Valls en els seus inicis del segle XIX. Però el marge de tot plegat és contextualitzar-ho a l'època viscuda que els hi va tocar des del punt de vista polític i social i des d'una mirada mundana, és a dir, de la gent que toca de peus a terra, per dir-ho de manera, no? A partir d'aquí, doncs, va baixar tot cronològicament, arribant fins a mitjans del segle XIX, evidentment, i que toca diversos temes. És a dir, per exemple, la gent que no els agrada els castells no passa res, però disfrutarien força en tot el que envolta els castells, és a dir, que és la vida de cada dia, no?
A partir d'aquí, a quina època transcorre tota aquesta història? Perquè és un eix cronològic que, de fet, després en parlarem i ja també et vas basar en un altre llibre, que ara després n'aprofundiritzarem.
Sí, el fet cronològic va des de principis del mes del segle XIX, o sigui, 1800, i acaba el 1854, perquè després del 54 la cosa ja és una altra cosa, més ben dit. Però també donem una mirada al segle XVIII, que toquem el tema del Ball de Valencians, que el Ball de Valencians amb els castells dels Xiquets de Valls, els castells que fan els de Valls, dir-ho així, tal com està escrit, doncs és una altra cosa, és diferent. Per tant, és aquest període que marquem.
Uh-huh. És una continuació del llibre Els primers castellers de 1813-1851, que es va publicar el 2013?
No és que sigui una continuació, bueno, podríem dir una continuació o una extensió d'aquell llibre, no? Perquè el llibre aquest dels primers castellers posàvem a la llum que al marge que havia sortit amb els diaris locals, no? La identitat dels primers caps de colla, si era el Josep Batet i Salvador Batet, ningú es coneixia. Per tant, vaig tenir la sort de poder-los documentar ja als anys 90 del segle XX i a partir d'aquí vaig donar format a un llibre explicant o identificant tot el que envoltava el món de la família Batet. Com que la resta, que era el que passava amb els castells, no hi va haver prou temps, pàgines suficients com per poder explicar. Per tant, en un moment donat, vaig pensar, ostres, podria fer una extensió del llibre parlant d'allò, no ja dels Batet, sinó més enllà dels Batet.
Uh-huh. Els protagonistes segueixen sent els Batet, al llarg del llibre, per exemple, hi apareixeran doncs, situacions com baralles internes, odis, persecucions i fins i tot assassinats, no? Era allò... el que succeïa també, no? Perquè també tenim les guerres carlines, no? La guerra del francès, èpoques històriques complicades.
Exacte. És a dir, que el tema no és castell, el tema és com van poder viure els castells en èpoques molt, molt complicades, no? Començant per la guerra del francès. Clar, per entendre els castells s'han de situar que Valls, com a vila, en aquella època estava dividida en dues parts, partida alta i partida baixa, que vol dir que els vallecs estaven dividits políticament. Partida alta, partida baixa, vol dir partidaris de les noves idees, els primers, i partidaris de les velles idees, els segons. La societat vallenca es divideix a cada grup, i a partir d'aquí també surten les colles, els individus que volen formar colles castelleres, com serien els Batet, no? Que en marge dels Batets, més enllà dels Batets, sembla ser que no hi ha ningú més. Uh-huh. Llavors parlem bàsicament d'això, no? Dels conflictes que hi va haver, els assassinats que hi va haver el 1819, a la plaça de la Carme de Valls, parlem del trienni liberal també, parlem de l'època ominosa, carlins, i tot això castells pel mig. És un tema interessant. Repeteixo que el màgic que la gent, o el públic, o el lector, no li agradi massa els castells, gaudiran del contingut, del que envolta, del que vesteix la columna vertebral, que és el món castellístic.
El llibre també parles de la primera dona castellera documentada de la història, no? Que es diu Dídac. Qui és i d'on prové?
Bé, no, és que és un tema que no s'ha pogut, diguem-ho així, identificar. Doncs jo vaig fer un treball exhaustiu sobre aquesta persona i, diguem-ho així, gràcies al francès, al reusenc francès Gras Gelies, que va treure un llibre que es deia Lo General Prim, records de sa vida política i militar, parlava d'un tema de que hi va una dona, que en deia la Dida, que era una dona molt valenta, que plantava cara a tots els homes i tenia ficada la por al cos a totes les veïnes i feia de crossa quan els xiquets assajaven les torres a l'era del Delme. Clar, xiquets, en aquella època, clar, està escrit quan els xiquets encara no existia aquest nom, no? Però s'entén que estem parlant de primers del segle, més ben dit, del 1814, perquè la Dida va ser una ballenca que va alimentar el que va ser el general Joan Primer Prats, el general Prim. Però, esclar, el general Prim, el néixer, el seu pare, Pau Prim Estapé, reusenc, notari i militar, doncs la va portar a Valls amb una Dida que no sabem qui és. Jo he investigat qui podia ser i de Dides aquesta època hi ha moltes, però no encaixen a l'època del 1814, que és quan va néixer el Joan Primer Prats.
No? És a dir, no té nom.
És a dir, no té nom, no podem... Sabem que va venir a Valls pels Veciana. Veciana era militars, comandants dels Mossos d'Esquadra, i com que ell també era militar i van coincidir a l'exèrcit, amb els moments donats, doncs per la importància que tenia, el Pau Prim es devia assessorar a través dels Veciana, perquè el Veciana ja tenia una Dida, era la Dida en Gràcia, es deia, més a més, no? Per tant, a partir d'aquí, i aquest contacte, doncs va ser que portessin a Valls amb una pagesa i amb una mare de llet, que, clar, els mares d'elles han d'haver tingut fills, no? Perquè si no, no podien ser-ho. Clar, la pregunta està, per què va venir a Valls i no va anar a altres pobles al costat de Reus? Per tant, hi ha un sentit que és l'amistat amb els Bacianes, no?
En l'àmbit també casteller, recull testimonis de saber com es va fer el 3 de 9 sense folre, i si de debò també hi va haver Castell de 10 en aquella època, no?
Bé, el 3 de 9, el 3 de 9 net, que diu limpio a les cròniques, es va fer, es va carregar. Està fet per les cròniques que escriuen els diaris de l'època. Jo vull dir una
cosa... Situem cronològicament per les persones que no ho sàpiguen.
Com, perdona?
La data exacta d'aquest 3 de 9...
1851, Santa Tecla de 1851. El llibre explica que això potser hauria pogut ser fins i tot una mica d'un mini concurs, perquè no hi van actuar les colles de Valls, sinó les de Tarragona i altres llocs, perquè hi havia altres colles castelleres, no eren només els xiquets de Valls, eh? Per tant, això és un tema que hem de tenir clar. I el que va sortir vençuda, guanyadora, no vençuda, guanyadora, va ser la colla de la Roser en aquella època, amb el 3 de 9, nanet, o avui dia diu sense folre, no? Qui ho escriu, això? Les cròniques de l'època. Pensem que totes les cròniques del segle XIX, i no cal dir-ho, algunes ara ja potser sí, no anaven mai firmades. L'únic que firma Castells de Nou en aquesta època és el Joan Manyer Flaquer, el torrenc Joan Manyer, que sí, que l'any 52 fa una crònica molt bona de Torredembarra, en què identifica molt bé tots els castells que feien, fins i tot l'any següent fa una masterclass, no? Ben escrit de com i que eren els castells, els torres, pilars i tot plegat, no? Per tant, si ens confiem en que les cròniques escrites són les que passaven en aquell moment, si no confiem en aquesta, no podem confiar en cap de les que estan escrites. Si dubtem d'aquesta i no dubtem de les altres, que no sabem qui les firma, deixem-ho córrer. Per tant, donem fe al que ja està escrit i, a més, el castell de nou, que primer es va carregar suficientment i després, com que els castells carregats no valien, es va tornar a provar reforçant de qual convenia, segons diu la crònica, reforçant de qual convenia, doncs es va descarregar. Què vol dir reforzando? Reforzando, si s'entén que reforzando és, per exemple, va fer un castell més baix, un 4 de 8, per exemple. El 4 de 8 cau pels segons. I els segons ha fallat, doncs aquell que és més primet, o mal postura, no ha tingut prou pulmó i tal, doncs han agafat un de més potent, l'han canviat, i si curt per entès, han canviat un segon i un terç, o hi han posat més pes i s'ha descarregat el 4 de 8. Doncs això, per fer un paral·lelisme, devia ser més o menys similar, perquè la finalitat d'aquell castell de nou era no fer folres, no posar puntals, sinó aconseguir, ja que el primer l'havien fet net, doncs tornar al fet net, perquè la proposta era descarregar-la, i així va ser.
A partir d'aquest treball, que recordem ja podem trobar a les llibreries i que aquest Sant Jordi pot ser doncs un dels llibres per regalar, la colla dels menestrals de Beginning, de Pagès Editors, a quines conclusions has pogut arribar? Sí que sempre hi ha coses encara per investigar i que segurament poden ser objecte d'una propera publicació.
Home, hi ha moltes coses per investigar encara, no? Jo, per exemple, aquest llibre, encara que canvi una mica la pregunta, aporto també una documentació inèdita, que és el castell de 10 pisos.
Es I aquest castell de 10 pisos on es situa? O esperem que la gent ho llegeixi?
No fa res dir-ho aquí.
Sí?
No diré la font documental, però sí que diré la notícia. Que la gent vagi pensant si és un castell de 10 o no és un castell de 10. La crònica d'un diari... que el vaig trobar doncs, de miracle, diu la crònica, només diré el final, diu, en fin, por eso la gente de buen humor no se ha descuidado dando sus bailes y castillos, que según los ancianos nunca los habían visto tan buenos y tan altos. Los ha habido hasta de 25 hombres. 25 hombres tan buenos y tan altos que nunca los habían visto. Suposo que els entesos en castell seran 25 homes que en castellers. No dic res més.
A partir d'aquí que la gent ho descobreixi en la lectura d'aquest llibre.
Correcte.
Hi haurà presentacions d'aquest llibre a Valls o en altres ciutats, com per exemple Barcelona, Tarragona...
Sí, la intenció és aquesta. En principi he començat per Valls perquè em van assessorar des de la pròpia editora que dius, home, ja que hi ha el Museu Casteller seria idoni poder-ho presentar doncs, a Valls, quan jo potser tenia una altra intenció de fer-ho abans d'arribar aquí, no? Vaig demanar fa tres setmanes la petició de les ganes de poder-ho presentar aquí i estem a les portes de Sant Jordi encara no sé res. Per tant, la meva intenció era presentar-ho abans de Sant Jordi a Valls. Clar, em dona la sensació que he perdut aquestes tres setmanes quan ho haguera pogut fer en un altre lloc, perquè tot no s'acaba al museu. Hi ha molts llocs per poder fer presentacions, no? Llavors, clar, potser ja em mouré cap a fora de Valls, no?
Encara no, doncs, no podem confirmar, però aquell
llibre... No es pot confirmar,
sí. Des del mes de març ja es troba...
Sí, ja es troba, ja es pot adquirir.
Propers projectes. Ets una persona, no?, que sempre t'has mogut en la vessant castellera, sobretot des de la perspectiva històrica. Vols escriure més de cara al futur?
Doncs mira, a veure, a mi sempre m'ha agradat la història. A més, ara estic fent uns cursos d'història a Barcelona. I tiraré endavant, és a dir, ho diré d'una altra manera. Jo quan vaig començar a escriure, em vaig muntar la idea que hauria de fer la trilogia dels primers caps de colla de la colla dels menestrals, que indirectament toco la colla dels pagesos. És clar, uns sense els altres no existeix. Per tant, porto el primer llibre, que és del Gabriel Baldric i Palau, àlies Vialó, que aquest és el tercer cap de colla, cronològicament. Després he fet els primers castellers, que és la biografia, i aquest, la colla dels menestrals com a extensió, que és la biografia dels batets, la identificació dels batets, i ara properament, que ja el tinc bastant avançat, és la història del Xon, del segon cap de colla del Xon, que aquest Xon també el vaig descobrir als anys 90, amb el nom de Ramon Ribé Targa, fill de la Ribé. Llavors, a partir d'aquí, també ja vaig fer un escrit al popular Xon, als diaris de Valls de l'època dels anys 90, els diaris de Valls, els setmanaris, més ben dit, i ara tinc ganes de portar-ho doncs, ja amb un llibre definitiu i ampliat.
Com a historiador local, també m'imagino doncs, que llegeixes d'altres historiadors, sobretot en matèria castellera. En quin moment es troba aquesta recerca? Tu que et mous per les biblioteques, per arxius, des de fa molts anys, com ho veus? Això perdurarà en el temps?
Mira, això sí que és veritat, això dels arxius i anys, és que si no ho fas així no hi ha manera de fer-ho. Jo fa de jovenet que em dedico a això, de jovenet ja guardava retalls de diari, aquella època, no? Dels anys 60, 70, no? Èpoques joves i que sempre volia saber, no? Jo de petitet havia vist veure actuar la Butxerra i la Vella, a plaça Aulat, i veia com queien, aquells castells queien, eren bitxets però queien. Clar, llavors jo l'inquietud d'on ve tot això, vaig començar a retallar diaris, no? De Correo Catalán, bueno, els diaris de l'època, Solidaritat, arribant fins al dia d'avui, que encara que la feina, doncs era la feina, quan tenia uns moments, jo anava cap als arxius històrics a remenar papers, que per molts me deien que era perdre el temps, però bueno, jo amb la meva tossuderia, jo anar fent de formiga, no? anar remenant. Bueno, sigui com sigui, doncs arribat fins al dia d'avui. No ho sé, que hi ha bona informació, que a un baix castell hi ha molta recerca, no? Potser sí, potser no. És que passa que jo m'he centrat molt amb la meva feina i no hi estan tant pels altres, perquè no riu jo tot arreu, jo no riu. Llavors, doncs clar, he prioritat, potser sí que hi ha alguna cosa i si no hi ha una cosa que no hagi dit, demanes que em disculpes públicament, no? Perquè no tinc temps de fer-ho tot, no? Ho faig una cosa bé, si no queda de mitges. Llavors, jo també diré una cosa, que és interessant, que no està tot dit avui encara als castells, no està tot dit. Jo he buscat molta informació i m'han quedat coses penjades, no? A més, amb els arxius m'han dit que hi ha molts documents no catalogats. Què vol dir no catalogats? Hi ha muntanyes de papers que ningú sap que hi ha allà dins. Allà podem trobar, un altre dia, jo ja no, perquè ja no hi seré, que les coses van malament, doncs que es pugui anar clarificant més, anar polint el que ja existeix, anar polint-ho no? Per tant, a partir d'aquí, hi ha feina a fer, evidentment, sí, hi ha una porta oberta i avui dia no hi ha cap llibre que sigui un llibre automàtic que digués això va a missa, no, és veritat, són llibres que es van apareixent, el màxim fidels possibles, el màxim documentals possibles, aquí els llibres no aporto res de fonts orals, no n'aporto cap de font oral, perquè si la font oral no està contrastada en font escrita no serveix per res, no? I llavors, esclar, jo a més cito aquí el llibre dues fonts orals que bueno, que diuen que ells que ja feien castells i per tant abans de néixer, perquè vaig veure el naixement d'aquestes persones i que expliquen, i quan van néixer encara no podien fer castells, però ells ja deien que havien fet castells, ja van fer castells abans de néixer. Vull dir que la font oral depèn, no? Llavors hi ha personatges que fan font oral que fan cada malament els que realment fan font oral fidedigna, no? Llavors, uns pels altres, doncs, arriba un punt que no pots confiar.
Ja per últim, i potser és una pregunta molt delicada, hi ha unitat entre els historiadors castellers? Perquè tenim historiadors castellers a Valls, tenim historiadors castellers a Vilafranca, al Vendrell, a Tarragona, moltíssim a Reus, en molts llocs.
En general, sí, en particular no. Perquè en particular sempre hi ha aquell o aquelles que si tu no ets de la corda i escrius coses que no els hi agrada, doncs esclar, sembla que vas contra ells o vas contra algú, quan jo no entenc això, no? Vull dir, a veure, cadascú ens hem de respectar. Si no hi ha respecte entre nosaltres, no anem bé. El respecte és respectar pròpiament les idees i el contingut. Tu potser el llibre no t'agradarà, el contingut, o sí o no, o voldries que aquest llibre digués allò que voldries sentir i no surt. Per tant, això fa que molts, no, rectifico, alguns et vegin com a... Ostres, això hauríem de rebentar, no? O si no podem rebentar, anem contra l'autor, no? És a dir, en lloc de dir, ostres, respecto les teves idees, respecto les altres, que és tal com ha de ser, doncs hi ha alguns, per sort, pocs, que fan aquesta tasca, que més aviat fan més mal que bé. Però en general, cal dir que els altres són molt respectuosos, sí.
En tot cas, avui hem volgut parlar de literatura castellera i d'aquest llibre, La colla dels menestrals, de Beginning de Pagès Editors, un llibre que ja es pot adquirir, sobretot de cara a Sant Jordi s'espera doncs, que tingui molta acceptació, sobretot entre el públic local, no? I d'alguna manera doncs, conèixer les
institucions.
Hi haurà paradeta, no em dius?
Sí, sí, hi haurà paradeta.
Val, doncs d'alguna manera a Valls també convidem a regalar aquest llibre de la colla dels menestrals de Beginning. Avui n'hem volgut parlar aquí a Ràdio Ciutat de Valls amb el seu autor, l'historiador Joan Climent. Joan, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació de Ràdio Ciutat de Valls i ens veiem ben aviat també a les places perquè la temporada castellera ja la tenim en marxa.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, gràcies.